Obrim l'àmbit de pregs i preguntes dels grups municipals i també del públic. Enguany, però, millor dit, enguany, en el ple d'ahir es va posar en marxa, diguem-ne, un nou sistema d'ordenació en l'apartat de pregs i preguntes del públic, no així encara dels grups municipals, perquè no, diguem-ne, que no s'ha donat l'ocasió en aquesta legislatura, no hi ha intervencions excessivament llargues per part dels representants dels grups, però Joan, el reglament orgànic municipal deixa ben clar en aquest aspecte el minutatge de les intervencions per evitar excessos.
Sí, més que posar-se en marxa una nova fórmula, diguem que
es va recuperar
una mica part del que diu el reglament orgànic municipal. De fet, s'ha estat aplicant sempre amb flexibilitat, però els darrers temps també s'estaven donant situacions de discursos i de reflexions que anaven més enllà del sentit últim del que és un torn de preguntes del públic. Es diu així, torn de preguntes del públic. I aleshores, doncs, més que preguntes, doncs, per una banda es feien reflexions, també legítimes, però en qualsevol cas que anaven més enllà del sentit del que en aquell moment s'està dirimint, i per altra banda, doncs, també es podia caure en la falta de respecte per la resta de persones assistents, no només si es pujava el to, si es faltava, doncs, literalment el respecte a una persona, sinó també si s'utilitzava el torn de paraula per fer alguna cosa que anava més enllà, o fins i tot que hi hagués diverses persones de la mateixa entitat que, doncs, expressessin públicament gairebé qüestions molt similars.
Per explicar-ho molt fàcilment, per una banda, es limita el minutatge de les intervencions a 5 minuts.
Tot i que el ROM marca 3, els portaveus, la Junta de Portaveus de l'Ajuntament va decidir, doncs, deixar aquest límit en 5, fer-se una miqueta més flexible que el que marca estrictament el ROM.
Per una altra banda, les persones a títol individual poden, òbviament, presentar preguntes al ple i intervenir al final del ple, però aquelles entitats o associacions que portin més d'una persona que les pugui representar, només veuran reduït en el nombre d'una persona, doncs, això, a qui pugui fer intervencions al ple. Aquelles entitats o associacions ja no es podrà fer allò d'anar cavalcant intervencions de persones diferents en nom d'una mateixa entitat o associació. I per altra banda, com molt ben Joan deia fa un moment, aquelles intervencions que ultrapassin, per dir-ho d'alguna forma, uns certs nivells d'educació o de decòrum, o de formals que siguin especialment contundents o dures, doncs serà, en aquest cas, com bé deia l'alcalde, l'alcaldia qui posarà a mesura aquestes intervencions.
Fet,
i aleshores...
De fet, això ja ha passat
en alguna ocasió. Aquells plens que acabàvem dient, no, allò de s'ha acabat el ple.
Doncs, però això ja ho marca directament el sentit comú, no cal que ho marqui el ROM. De fet, el ROM sí que marca que les intervencions, les persones que tinguin previst, entitats que tinguin previst intervenir en el ple, haurien de presentar aquesta pregunta, aquesta qüestió, aquesta sol·licitud uns dies abans a l'Ajuntament.
És un reglament en aquest sentit molt estricte. Qualsevol persona que volgués intervenir en un ple ho hauria de comunicar abans, hauria de formular la pregunta abans, i aleshores, o sigui que d'alguna manera l'alcalde apel·lava, i és cert, perquè és un dels municipis en què en aquest sentit s'ha flexibilitzat més aquesta qüestió dels pregs i preguntes, a què precisament ha estat el sentit comú, el que entès que la millor manera d'organitzar tot això no era pas obligar els ciutadans a que presentessin la pregunta abans, etc., sinó que ho poguessin fer la mateixa nit del ple. Però, com tots vostès saben, perquè s'ha pogut constatar en alguns plens, l'apartat de pregs i preguntes s'ha anat engruixint, molt sovint ha anat reiterant arguments, o els arguments s'han anat repartint entre diferents representants d'una mateixa associació, i per tant el que escoltaran avui és, doncs, una visió, segurament entenem així des del punt de vista de qui escolti, i pensaran, doncs, mira, al final tothom diu el que vol dir, es diu d'una manera més ordenada, i tot per tant es pot respondre millor.
Tot i que hi ja va haver dos casos de retirar literalment la paraula.
Per una qüestió de temps,
exclusivament per una qüestió de temps, perquè la reflexió havia estat tan llarga que s'havien superat els 5 minuts, i aleshores l'alcalde, tant el senyor Luis López com la senyora Cristina Martínez, doncs, els hi va acabar dient, doncs, que havien consumit el temps de 5 minuts, i de fet no havien fet cap pregunta, simplement, doncs, hi havia tota la reflexió.
Això va diferent a municipis. Vilafranca, per exemple, dona 2 minuts per les intervencions. I és l'alcalde aquí, al cap de 2 minuts, pam, doncs senzillament s'ha acabat la intervenció.
Menys que el ROM d'aquí.
Menys que el ROM d'aquí. Clar que en 2 minuts pensin, el que passa és que és una qüestió de costum, això, perquè els regidors a vegades també s'esplaien molt, però en 2 minuts es poden dir moltes coses. Vaja, Moltes, moltes, eh? I en 5 minuts encara més. Però ara, des del ple d'ahir, diguem-ne, s'ha resituat l'administració de l'apartat de pregs i preguntes, i avui el que escoltarem serà, per una banda, pregs i preguntes dels grups polítics i les pregs i preguntes del públic.
Correcte. De fet, això és curiós com va canviant amb el temps, perquè el torn de pregs i preguntes dels partits polítics en altres legislatures era enorme. I, doncs...
Això, hi havia hagut intervencions de mitja hora, llarga.
Sí, aquesta legislatura és de les més suaus que recordem de torns de preguntes. Mm-hmm. Es fan preguntes, òbviament, es fan seguiments, hi ha queixes si no es presenta documentació, però...
Des de la simpatia ho diem, Andreu Bosch va agafar fama precisament per les seves intervencions en el torn de pregs i preguntes, que eren, hi havia moltes preguntes, però afegides a una intervenció, un desenvolupament de la intervenció que, vaja... mitja hora en números rodons de mitjana les feia habitualment Andreu Bosch, no? Doncs ara això directament no es permetrà perquè el ROM no ho permet.
De fet, ahir en les preguntes dels grups polítics municipals destacarem dues qüestions. Una, el Partit Popular, que com comentaves abans, ha demanat doncs, si va haver ús de pressupost municipal per el pagament de l'autobús que va doncs, conduir els veïns que van voler doncs, participar en el procés participatiu del 9-N des de les botigues i Garraf fins a Sitges. Saben que aquell dia l'autobús va ser gratuït en aquests trajectes, i per tant doncs, pregunta al Partit Popular si va haver ús d'això, de les partides municipals per fer front en aquest aspecte. De fet, això va generar la sornegueria entre...
Aquest comentari entre Carretero
i Llombard. No es va contestar, simplement doncs, es va deixar sobre la taula aquesta pregunta, i també el PSC, que una de les preguntes que va formular va ser si hi hauria, ara mateix que s'estan fent reformes al passeig marítim de Castelldefels, si hi hauria un allargament d'aquest passeig marítim cap a la zona de les botigues de Sitges, cap a la zona de Sitges. Va respondre l'alcalde que aquestes obres les porta a terme el Ministeri i que en principi no és una prioritat per aquesta legislatura aquestes obres. Es van portant per sectors, entenem, i malgrat que hi hagi una continuïtat urbana entre Castelldefels i les botigues de Sitges, doncs el Ministeri se centra exclusivament a la zona de Castelldefels. I després en els torn de preguntes del públic, doncs bé, Rosa Pasqual, per exemple, va preguntar per la qüestió de la vigilància del pas sota la via, una qüestió que ja havia preguntat a Ricard Vicente i que doncs Miquel Forns li va dir que contestaria per escrit. A Rosa Pasqual no la va contestar per escrit, sinó que li va dir doncs això, que és un tema que no vol l'alcalde posar terminis perquè és un tema que entén que és urgent, però que per la tramitació administrativa, així ho va dir, doncs s'està allargant més del que desitjaria tothom. I per tant, doncs, de moment, clar, la setmana passada va haver una altra vegada una aturada dels serveis, que entén l'alcalde doncs, que hi hagi una preocupació important amb veïns que viuen al Poble Sec doncs, per la situació del pas sota la via. I també va preguntar Rosa Pasqual sobre les 150 propostes que ja s'han vist descavalgades, desestimades del procés de participació, que volia saber si d'alguna manera es faria públic, es diria doncs, per què algunes propostes havien pogut saltar. La resposta de l'alcalde va ser, i de fet va respondre aquesta part i va respondre una altra en la qual es qüestionava si el pressupost no estava aprovat doncs aleshores perquè s'estava fent aquest procés participatiu, que de fet són les conclusions d'aquest procés participatiu les que s'incorporaran al pressupost, per tant doncs es pot portar a terme abans de l'aprovació definitiva del pressupost, i per altra banda que aquestes doncs tot el procediment que portarà a triar quines propostes s'agafen per destinar el milió d'euros s'està portant a terme per part de l'empresa sense participació de cap polític de l'Ajuntament, i que doncs definitivament quan hi haurà unes jornades en les quals doncs es convidarà les persones que han presentat propostes i que definitivament també es parlarà de les que han entrat, de les que no han entrat i del motiu de cadascuna. També va bé, doncs, ho dèiem abans, Raül López, que demanava la col·laboració dels grups polítics de l'oposició que s'afegissin també en aquest document que ha preparat la plataforma contra els sorolls, també el veí de les botigues, ho hem comentat abans també, preguntant a partir d'ara doncs, el que queda de termini per poder doncs, portar a terme modificacions o obres o reformes en els habitatges afectats de la carretera C246. També una persona que es va presentar com a nouvinguda i que li havia sobtat molt, venia de Sant Just d'Esvern, va explicar, i que li havia sobtat molt doncs,
el preu de l'IBI aquí.
Preu de l'IBI aquí. I va dir que allà a Sant Just doncs, fa no sé quants anys va dir que no s'havia revisat. De fet, Miquel Forns li va contestar doncs, que òbviament era la situació en la que ens trobàvem aquí abans que es revisés. I
que ell doncs... es pensava que venia d'un dels pobles més cars de Catalunya i diu que no, que encara no és clar. Sempre em sembla, si no recordo malament, que Sitges, Sant Just d'Esvern, Sant Cugat eren sí. les poblacions de Catalunya més cares des del punt de vista de vivenda. Mm-hmm. Però esclar, de l'IBI no se'n parlava i ha vingut el senyor des de Sant Just d'Esvern just quan s'ha regularitzat l'IBI.
A continuació van parlar també el senyor Luis López i la senyora Cristina Martínez, Luis López dels veïns de Vallpineda, Cristina Martínez en nom de la plataforma per uns impostos i uns serveis justos. Tots dos van fer reflexions al voltant doncs, del pressupost i entenent que el coeficient de l'IBI s'havia de baixar al 0,85%, i de fet tots dos també doncs, van apel·lar amb aquest ciutadà bé nouvingut. De fet també va haver alguna intervenció posterior sobre aquest mateix aspecte, dient-li doncs, que sí, que feia temps que hi havia una preocupació ciutadana al voltant de la pujada de l'IBI. A tots dos també, a més se'ls va, com hem comentat abans, acabar aquest termini dels 5 minuts per poder presentar les diferents preguntes. I bàsicament el torn de preguntes del públic va ser aquest. En qualsevol cas, més enllà del resum que acabem de fer, el sentirem sencer. Sentirem, doncs, començant per Adrià Pet, que és el regidor del grup amb menys
representació
de l'Ajuntament, la CUP, i a partir d'aquí doncs les preguntes del grup municipal popular, del grup municipal socialista i després del públic.
Vale, ara passaria un parell de preguntes. Voldríem saber quants desfibriladors públics hi ha al municipi i on són col·locats.
Senyor Mas.
Ara mateix, en quant als recents que se'n són, estan col·locats a dos vehicles de la policia local. També hi ha altres que no són públics però que estan a diferents llocs del municipi, a les platges, a alguns hotels, a diferents llocs. El que sí que hi ha és un plan ara molt, molt proper de dotar de desfibriladors a les instal·lacions esportives i un altre a diferents punts del municipi. És un plec que està en marxa i que esperem que properament ja es pugui resoldre.
Gràcies.
D'acord, gràcies. I per últim, avui hem vist que hi havia una modificació de crèdit que obria una partida per la creació d'un correcan. Voldríem saber com s'han assessorat o com s'assessoraran pel disseny i la ubicació del correcan i quan es preden tenir-ho en marxa. Gràcies.
Sí, efectivament, avui s'ha aprovat la modificació de crèdit que el fa possible, que l'ajuda a fer possible. Senyor Mas, li contesta sobre el disseny i l'ubicació.
Sí, gràcies, senyor Adrià, perquè realment era un tema que calia remarcar i li agraeixo que el tregui a la reunió. El ple, bàsicament, és un correcan que s'ha parlat amb els veïns. S'havia fet un disseny inicial, s'ha ampliat el disseny inicial per a les demandes dels veïns, està situat al vell mig del parc de Can Robert, i està dotat amb seients, amb llums, amb aigua, diferents elements, tanques evidentment, diferents elements que han d'ajudar, han de donar comoditat tant als gossos evidentment com als seus propietaris. Sí, recentment el que em comentava el regidor és que com que s'ha ampliat hem hagut de redefinir el projecte perquè s'ha ampliat els metres quadrats que inicialment s'havien previst.
Gràcies.
Vale, entenc que és una modificació llavors el que hi havia... Sí.
Vale. Esperem un segon. Posem el micro perquè si no s'assabentarà ningú. Senyor Mercè, que complementa la informació que deia el senyor Mas.
A veure, el correcanvi s'està fet el mes d'abril o maig d'enguany. El que passa que els veïns i l'associació d'animals i tal pues el van trobar petit de 800 metres quadrats i s'ha fet de 1.200. I llavors s'està fent tota la variació, s'ha fet el projecte i llavors aleshores d'aquí pues, la brigada pues, continua fent tota la infraestructura que falta allà, d'acord?
Gràcies, senyor Mercè. Senyor Pet, alguna pregunta més? No? Senyor Ferran Llombart, teniu la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Dos preguntes. La primera en relació a el procés participatiu del 9N. Nos consta que ha habido una partida presupuestaria adjudicada al pago del autobús que se facilitó este día para trasladar de forma gratuita a los vecinos desde Garraf, Radpena y Botigas, y querríamos conocer a cargo de qué partida del ente de la institución pública ha sido adjudicada esta factura por parte de la empresa que nos dio el servicio. Está graciosito el señor carretero hoy. Nos ha salido simpático el niño hoy. Segunda pregunta, señor alcalde. Manda huevos. Referente a la genela, primero dar las gracias al Ayuntamiento de Sitges por el protocolo que desde el punto de vista de control sanitario tiene establecido y que está funcionando, y así lo ha demostrado en el control de Gionela, que ha detectado esta incidencia en Miguel Utrillo y, según entendemos, también en la entidad de la PLEC. Querría conocer si es correcta esta información que tenemos, porque la de la PLEC me ha llegado a través de vecinos de la zona afectada que tienen familiares recibiendo los servicios. Y la pregunta en ambos casos es si se han precintado las áreas, imagino que sí, pero para que lo confirmen, afectadas, y si piensan que hay que adoptar alguna otra medida para evitar esto en el futuro, puesto que aunque se ha detectado el hecho, es que han surgido estos casos. La última pregunta, y que va unida a ello, es si el AMPA del Miguel Utrillo ha sido informada correctamente o se ha esperado que se haga esta información a través de la propia entidad que es el CEIP Miguel Utrillo. Gracias.
Sí, li contesta el senyor Mas com a regidor de Salut Pública i després la senyora Vinyet Lluís com a regidor d'Ensenyament complementarà el que demana.
Sí, gràcies, senyor Batllà. A la PLEC, no sé d'on ha tret aquesta informació, però no hi ha hagut cap, diguéssim, anàlisi positiu de Legionella. No, és absolutament fals. El que sí que és veritat, i una cosa que vull deixar clara, les instal·lacions d'aigua es classifiquen segons el tipus, segons, per dir-ho així, per dir-ho fàcil, no? Les tovalles, el número d'elements, les diferents curves, per dir alguna cosa, per fer-ho molt fàcil, de la instal·lació en diferents categories, i el que és veritat, però això sempre ha sigut així, que la instal·lació de la PLEC és del risc precisament pel número per el tipus d'instal·lació que és. És com si una carretera té moltes curves, doncs és del risc, evidentment, perquè la seva estructura així ho defineix. Això no té res a veure amb que hi hagi o no hi hagi Legionella, que en aquest cas, evidentment, no ha set. Cas contrari ha passat a l'Utrillo, que els serveis de l'Ajuntament, que habitualment de manera periòdica fan les anàlisis, controls pertinents, van detectar en un lloc concret, un lloc que tampoc no s'utilitzava Legionella positiu, cosa que no és tampoc ni la primera ni la darrera vegada que passa, perquè és una cosa que pot passar. Immediatament es va avisar, i aquí li vull dir, el canal de comunicació de la Regidoria de Salut Pública va directament al centre i directament al Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament. Per tant, es va avisar immediatament a la direcció del centre, que va fer les mesures correctores oportunes, i per tant no hi ha hagut en absolut cap risc per l'usuari, quan a més, segons diuen, aquella instal·lació no s'utilitzava. La mesura de solució quina serà? Serà per tal de, diguéssim, evitar en un futur qualsevol reproducció d'aquest estil. El que es pensa fer és per dir-ho així, tallar o reduir la instal·lació en aquell punt, ja que no s'utilitza, amb la qual cosa fins i tot passarà de ser una instal·lació d'alt risc a una instal·lació de baix risc, només pel fet de que tingui un tros de canyeria, per dir-ho així, menys. S'ha seguit tot el protocol establert en aquest cas i per tant, diguéssim, no hi ha hagut cap risc pels usuaris, ja que, en fi, l'actuació ha estat immediata pels serveis de l'Ajuntament. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Ja està contestat, senyor Villalluís, doncs. Ja està, doncs. Senyor Carretero, alguna pregunta? Senyor Ortúzar? No. Senyora Núria García, pel grup socialista Prex.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Fa mesos, abans d'estiu, es va cremar un vehicle a la plaça del Roc Florit a la Llevantina. En aquell accident es va cremar també una paperera. Van retirar el vehicle, però Via Pública no ha reposat la paperera. Li ensenyem unes fotografies i li preguem que la reposi. Passo. En aquella mateixa plaça hi ha unes escales que utilitzen molts veïns per anar d'un carrer a un altre i estalviar-se més d'un quilòmetre de recorregut. Fa molts mesos que hi ha dos esglaons trencats, li preguem que els arregli. Li donem la fotografia també perquè vegi com està de malament. Sí? Seguim. A l'anterior ple vam demanar que arreglessin el focus de sota l'olivera a la plaça del club, així es diu, al poble de Garraf, i no l'han reposat, on hi ha els gronxadors. És a l'entrada del poble. Sí? Un altre prec, demanem que netegin les pintades de les parets del pont d'entrada a Garraf. Està en pintura antigrafiti i, per tant, fàcil de treure-ho. I a l'últim prec, li donem unes fotografies de l'estat en què es troben les escales del pas sota la via i del vidre trencat de l'ascensor de la zona muntanya. Veiem que quan no hi ha vigilància es tornen a produir actes incívics. Demanem que valorin posar en marxa les càmeres de seguretat. Potser d'aquesta manera l'estalvi serà més gran. Passo les fotografies.
Gràcies, senyora García. Preguntes del grup socialista. Senyor Ricard Vicente, endavant.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Provinents de l'anterior ple, una pregunta i mitja, diríem. Ens falta l'informe de les mocions presentades pel nostre grup i en quina situació es troben, que ho vam demanar a l'anterior ple i no hem rebut resposta encara. I respecte als vigilants de platja, que ara tot just el senyor secretari m'ha fet arribar la contesta, està signat pel senyor Garrigó, la contesta. Trobem a faltar el procés de licitació, si se'n va fer, que entenem que sí, el procés d'adjudicació, tota la part prèvia abans d'arribar a aquesta contractació, si hi ha informes jurídics i si n'hi ha de tècnics. Així mateix demanaríem la relació de persones contractades en el seu moment i quins requeriments, perquè qui no ho hauria sabut dir, l'empresa parla d'alguns condicionants a l'hora de fer aquesta tasca, però no hi veig els requeriments que se li demanava a les persones que s'inscrivien per poder desenvolupar aquesta tasca, si la van complir, quins van complir, i una mica saber qui són i si es van seguir, quin procés es va seguir. Amb la informació que ens han donat, aquesta informació no ens consta. Per tant, demanarien que ens completessin aquesta informació que ens han fet arribar.
Senyor Garrigó.
Gràcies, senyor Batlle. Referent a la contractació d'aquesta empresa, en tot cas li demanem tota aquesta informació a l'empresa, perquè nosaltres només vam contractar els serveis a l'empresa perquè fes la informació amb els dies establerts segons el calendari. És un contracte menor. És un contracte menor, tal com ho dic.
Més qüestions.
Ens costa, si és adjudicació directa, doncs es diu, però hem de saber quin ha sigut el procediment i els requeriments que les persones han hagut de passar per estar en aquest lloc de treball. Per tant, demanem més informació.
Tal com li vaig dir amb el ple passat, va ser
contractació directa. Igualment li demano aquesta informació que tot just abans li he dit. Si li sembla, segueixo.
Sí, endavant.
L'Ajuntament de Castelldefels ha iniciat el nou passeig marítim. Ens preguntem si vostès han tingut converses amb el municipi del costat, si aconseguirem el mateix, si estem a nivell, si estem amb possibilitats d'aconseguir el mateix, per tant, si hi haurà continuïtat del passeig. En el seu moment hi havia hagut contactes per si arribava a aquesta hora poder arribar a com es feia aquest allargament, perquè és una continuació urbana natural entre les botigues, el barri de les botigues i el municipi de Castelldefels, i veurem si s'ha fet algun tipus de reunió i si hi ha algun tipus d'acord per continuar amb l'edificació o en la realització del passeig.
La contesto jo mateix, l'opinió del Ministeri en aquest moment, o en el moment que les converses, diguem, van finalitzar, és que en aquest moment no és una prioritat pel Ministeri tirar endavant el passeig marítim a la zona nostra, perquè en aquest moment estan efectuant la zona de Castelldefels. Òbviament sempre s'ha treballat de que, malgrat ser termes municipals diferents, estem parlant d'una continuïtat urbana que és la mateixa, el barri de les botigues a Sitges i la platja de Castelldefels. Aquest era el criteri que s'havia treballat. Hi havia inclús amb els projectes, hi havia hagut algunes discrepàncies a l'hora de plantejar-lo sobre el carril bici, els sentits de circulació, etc., que això era una cosa que ens preocupava molt a Sitges, perquè no fos diferent de Castelldefels, perquè si no podíem trobar que seria un lloc que hi hauria una dificultat afegida en el lloc on confluïen els dos criteris, que era on s'acaba el terme municipal d'un municipi i començava el de l'altre. Però també haig de dir-li que el Ministeri en aquest moment no ho té com una prioritat, el passeig de les botigues a Sitges, i per tant, de moment, no hi ha cap novetat en aquest sentit.
Demanaríem que no deixessin amb l'intent.
Sí, sí,
de continuar, perquè evidentment en algun moment s'ha de desbloquejar i esperem que sigui més aviat que tard. Davant converses que hem tingut amb els paradistes del mercat municipal, demanaríem un informe sobre la liquidació des del 2012 fins al dia d'avui de la taxa del mercat municipal.
D'acord, li farem arribar per escrit, doncs.
Degut a les darreres notícies aparegudes sobre el Consorci Sanitari de Reus, que informaven de la situació de màxima dificultat per fer front al pagament de les nòmines als seus treballadors degut als impagaments de la Generalitat, ens agradaria saber quina és la situació econòmica del Consorci Sanitari del Garraf, ja que com a municipi hi tenim certa responsabilitat.
Doncs li farem arribar per escrit.
També ens agradaria saber, ja que s'informa sobre el respecte, perquè com dic, a nivell municipal tenim responsabilitats, també podrien saber si tenen dificultats en pagar les nòmines i quina és la situació actual amb el Consorci Sanitari del Garraf.
D'acord.
Ens preguntem com tenen el procés de licitació per la contractació dels serveis de vigilància sota el pas de la via de Renfe.
Sí, l'informarem també per escrit.
Entenem que l'últim ple va dir que això era en breu, per tant, em podria contestar si ho tindrem i ho tindrem aviat.
Ho tindrà tot per escrit.
No hi ha manera que no me n'ensurto, que surti directament.
Se'n sortirà per escrit.
Esperem-ho. Últimament, per escrit arriba molt tard, també. A l'anterior ple vam posar sobre la taula els problemes que les entitats esportives podrien tenir per complir els requisits de les subvencions que en el ple passat vam aprovar, que anaven destinades des de l'Ajuntament a aquest tipus d'entitats esportives per la qüestió dels federats, que ens podien trobar amb problemes. Ens agradaria saber, entre altres coses perquè ens ho demanen, si s'ha pogut estudiar el tema i veure quines són les possibilitats per tal de que no tinguin aquests problemes a l'hora de complir els requisits.
Senyor Moliner.
Ho vaig mirar el mateix dia que em van fer la pregunta i em van dir que no tenia afectació sobre els requisits. De totes maneres, per contrastar millor la informació, tot i que va ser per telèfon, li faré arribar un mail que tinc de la cap de servei que m'aclareix aquest tema.
En la qual no hi hauria problemes a les entitats per...
En principi no hi hauria,
efectivament,
no tindria afectació.
I darrera pregunta, ens preguntem, que ens diguem que som l'únic municipi de la comarca que després de molts mesos encara no ha definit la relació amb el Consell Comarcal del Garraf, evidentment, pel que fa a transport adaptat. Era un tema que estava pendent de resoldre i a hores d'ara s'han resolt la resta de municipis, ho sé perquè en sóc el responsable, i en el cas de Sitges no s'ha respost, no s'ha arribat a quin tipus de relació. Ens agradaria saber com solventar aquest tema i, evidentment, que no continuï durant el 2015. Ara estem en una situació legal, podríem dir, que s'està fent, però caldria un conveni o algun tipus de relació més concreta i Sitges a hores d'ara encara no ha contestat. Gràcies.
Sí, doncs ho abordarem, ho estem abordant amb la regidoria competent i també la intervenció general, així que tinguem resposta exacta de com ho hem de fer. Ens posem d'acord amb el Consell Comarcal. Alguna qüestió més del grup socialista? No? Moltíssimes gràcies a tots. S'aixeca doncs la sessió. Farem ara doncs el torn del públic. Els voldria comunicar, per això, abans de començar el torn del públic, donada les situacions que ha viscut aquest ple en els últims mesos, en les últimes sessions, a la Junta de Portaveus, per tant, tots els grups municipals, tant el govern com l'oposició, vam convenir que calia regular el torn del públic, sobretot per donar l'oportunitat que tothom que es volia expressar ho pogués fer en les mateixes condicions que la resta de persones. Donat doncs, que hi havia persones que s'excedien en el temps, hi havia persones que fins i tot s'excedien amb el to, i tot això generava una situació que el que podia fer és doncs, crear una situació de no igualtat d'oportunitats a tots els membres del públic. El torn del públic està regulat pel reglament. Està regulat pel reglament aprovat per aquest ple. La veritat és que hi ha hagut una situació de molta flexibilitat a l'hora d'aplicar aquest reglament. Aquest reglament diu que aquella persona del públic que vulgui intervenir al ple ho ha de notificar 2 dies abans a l'alcaldia per escrit, s'ha d'identificar si representa una entitat també i ha de comunicar què vol exactament dir, expressar, preguntar en el ple. Això és costum d'aquest Ajuntament, no aplicar-ho d'aquesta forma tan, diguem, taxativa. Però sí que la Junta de Portaveus es va convenir a l'última reunió doncs que, vist el costum que tenim aquests últims anys i precisament per donar la mateixa oportunitat a tothom, el que es faria és el següent, que tothom que vulgui lliurement pugui expressar-se en aquest torn del públic un cop ha finalitzat el ple, s'identifiqui amb noms i cognoms, si representa en una associació, en un col·lectiu, ho digui, si ho fa en nom propi, doncs en nom propi, que si hi ha un representant d'una associació només pot intervenir una persona a nom d'aquella associació, una sola. Evidentment, els temes que es poden tractar són tots els que considerin, que el màxim de temps, de limitació de temps, és de 5 minuts, quan el reglament diu 3. El reglament diu 3, La Junta de Portaveus va dir màxim doncs serien 5, i si en algun moment alguna persona, quan s'accedeix del temps, doncs se li diu, si us plau, el seu temps ha acabat i la persona continua parlant, o doncs el to canvia o es complica, per dir una manera, doncs quedarà a disposició doncs en aquell moment de qui ordena el ple, que és l'alcaldia, donar per finalitzat el torn o retirar la paraula en la persona que s'està accedint de la normativa. Simplement és això, per reconduir la situació que ens havíem trobat en els últims mesos i que creiem que el que ha de fer precisament és facilitar que tothom que vulgui pugui lliurement doncs, intervenir. Dit això, farem com sempre. Tothom que vulgui podrà fer-ho. Primer, facin totes les preguntes, demanin la paraula. Un moment, senyor Carretero, que vostè no és del públic. Tothom que vulgui podrà intervenir. Primer, fan totes les intervencions i després contestarem també totes de cop. I com que suposo que el senyor Carretero em vol dir jo no hi era a la Junta de Portaveus, doncs efectivament, a la Junta de Portaveus hi ha els portaveus municipals, que són els grups municipals, no els regidors no escrits, però no estan d'acord. Endavant, tenen la paraula, si van aixecar la mà els aniran donant un micròfon i podran intervenir. Gràcies.
Aviam, diverses coses. Una sobre allò del... Perdona, ha dit el regidor socialista.
Identifica't amb el nom i cognom.
Ah, Rosa Maria Pasqual, Ràfols.
Molt bé, endavant.
Pues, el que ha dit el company del grup socialista sobre el tema de vigilància sota el pont, em sembla bé que li respongueu, però la resposta podria ser una mica més pública. Podria ficar-se l'eco o no sé. Podria, ens interessa molt. Podria, sobretot els barris... Bueno, no dic no vull justificar perquè em sembla que està prou justificat, vull dir, però que sigui pública perquè estem bastant pendents la gent del poble sec i suposo que molta gent també d'aquí baix al poble d'aviam què passa amb la vigilància aquesta. Després una altra cosa que també m'agradaria, bueno, m'agradaria a mi, parlo per mi, però per company, bueno, convidar tants, no? Vull dir, que això que es va fer del pressupost aquest del 1 milió d'euros, que es van presentar 300 propostes i d'aquestes 300 propostes van ser acceptades, no sé si són 150, la meitat i tal, també crec que seria bo, com una aportació o un prec, de que la resta de propostes que no es van acceptar, vull dir, també podien ser, aviam, no podien, seria bé saber-les. Vull dir, potser perquè els criteris de valoració, no és que vulgui criticar la feina, no? Però la gent que les va fer pensaven que eren bones i seria bo que tothom, ja també per transferència, doncs, també pogués veure per on va el que vol la gent d'aquest poble, vull dir, les acceptades i les no acceptades. Després, en quant al RUSC, que sobre el que vas dir us va dir de la Generalitat, que no, per qualsevol cosa, llei o el que pugui ser, no es pot tirar endavant, vull dir, trobo que podia mirar-se a altres sistemes, com ja vaig dir fa uns quants anys quan es va tancar, no sé, encara que sigui amb una cooperativa o d'alguna altra manera, perquè encara que si la Generalitat no vol posar-s'hi o no vol, no ho troba de la forma que s'ha presentat, doncs canviar la forma i que això tiri endavant, perquè considero que encara és més necessari ara que precisament quan fa 2 anys i pico que es va tancar. I bueno, doncs ja està, res més.
Gràcies. Més intervencions?
Bona nit, Raúl López, en representació de Salvem Sitges. A l'últim ple se'ls va demanar als grups polítics que actualment estan al govern si ens podien plantejar quines propostes farien en cas de que estiguessin al govern a les properes eleccions en base a la problemàtica que tenim. La resposta va ser únicament per part de l'alcalde, en el qual ens deia que hi ha una taula rodona en la qual s'està treballant. Aquesta vegada és una demanda, no és una pregunta. Portem un document a cada un dels partits polítics que hi ha al govern i els que no hi siguin al govern i estiguin aquí i vulguin endur-se-la, també els donarem. Hem requerit el mail de cadascun dels partits polítics que hi ha a Sitges que es presentaran o que estan actualment treballant per tal de que ens puguin fer arribar per escrit una proposta i incloguin el seu programa electoral respostes clares sota la problemàtica que tenim. Llavors m'agradaria saber com ho hauríem de fer per fer arribar aquest document físicament a cadascun dels partits polítics. Ho fem en ple, ja que queda constància en acte. Gràcies.
Gràcies. Més intervencions?
Bona nit. Ramon Masó, Associació de Veïns de les Botigues. Agraïc l'equip de govern l'aprovació provisional del punt 3.1.2.3 i tres preguntes. Primera, el procediment posterior a l'aprovació provisional per aquest Ajuntament, que inclou el trasllat de territori i els terminis que podem esperar per l'aprovació definitiva. Segona pregunta. Amb aquesta aprovació provisional del POM i l'habilitació de la 246 com tram urbà, com quedem parlant clar per la concessió i, de permisos i d'aquí depenem si hem sortit de la fèrula de carreteres i com ho podem actuar. I tercera pregunta que fa efecte al punt 3.3.2, amb el nou mapa de soroll, està inclòs o es pot incloure el mapeig de soroll al voltant de la C32 a la zona de les botigues? Gràcies.
Bona nit. Soc un nou vingut a Sitges des de l'any passat. Llavors, el primer que m'he donat compte és la pujada que m'he trobat des de Sant Just d'Esvera aquí de l'IBI. Ho sento molt, però és més del doble. Jo pensava que vivia al poble més car de Catalunya i no. Ara sí que estic visquent. Llavors, és molt fàcil per mi trobar pues, un rebut i l'altre i sí que m'he donat compte de que la revisió cadastral de Sant Just no s'ha fet fa 18 anys, o sigui des del 96. Però paguem el 0,60. Aquí l'heu fet l'any passat i estem pagant a l'1,02. Quan habitualment, quan es fa una revisió catastral, lo habitual és baixar a 0,30, 0,40 i a poc es va pujant. Jo m'he estranyat molt i llavors el que he fet és fer una mica el curiós, ja que estic jubilat, i llavors he demanat via instància el 13 d'octubre quan es va recaptar d'impostos directes del 2011, 12 i 13 per saber quina ha sigut la pujada que té que haver sigut bestial i encara he rebut resposta. Jo crec que en qüestió de la llei de transparència necessito saber alguna cosa. I a partir d'aquí m'aguantaré i ja està, però necessito saber alguna cosa.
Gràcies. I es diu?
Josep Carmona Miró.
Gràcies, Josep.
Buenas noches, mi nombre es Luis López, soy presidente de la EUC de Valpineda y miembro de la plataforma. Mi primera pregunta es sobre el tema del IBI, que dice el señor aquí, yo puedo explicar un poco cómo funciona aquí el asunto. A ver, primero quiero decir que en el acta o los comentarios que hizo el señor Mas en el último pleno, hace primeramente una intervención y dice que hace referencia a que, hablo textualmente, en general la tendencia a la reducción de la presión fiscal viene al ciudadano. Evidentemente que el presupuesto es importante, ingreso del IBI equivalente a la liquidación prevista del 2014. Por tanto, no hay, mal dicho, que algunos recibos subirán y otros bajarán. Eso es como la bolsa, uno sube y otro baja. Luego hay una contestación al señor Vicente, que vuelve a hacer la misma, bueno, vuelve a analizar un poquito más el tema y dice, el tema del IBI, se lo vuelvo a recordar, es decir, el derecho reconocido del 2014 de la liquidación oficial del ayuntamiento es 18.083.155 euros. Y el que nosotros presupuestamos para el año que viene es de 17.800. Por tanto, lo que prevemos ingresar el IBI es que expresa en el presupuesto es inferior a lo que liquidaron en el 2014. Yo ya el año pasado, nosotros, la plataforma, le explicamos al señor Mas, ahora que me pierdo los papeles, el IBI, que se iba a ingresar. Nosotros calculamos para el IBI 17.602.904. Bien digo siempre que hacemos el cálculo de las medias y dejamos algunos bienes fuera, con lo cual jugamos un poco con garantía de acertar. Repito, 17.602.914. El señor Mas confirma, y nos lo confirma, y es real, que han recaudado 18 millones. Estamos hablando de 200.000 euros que nos hemos equivocado nosotros. Bueno, equivocado. Nos hemos equivocado porque no hemos cogido todos. Quiere decir que ha recaudado más de lo que se había presupuestado, porque el presupuesto para este año habría presupuestado 16.760.000. Quiere decir, a su vez, que bueno, la diferencia de ingresos, bueno, juegan con ellos. Y esto no solamente ha pasado este año, sino pasó el año pasado igual. Entonces, este año, lo que ustedes van a recaudar, si se mantiene el tipo de 0,93, serían 18.873.000. Ustedes presupuestan 17.800.000. Repito, 18.873.000 está por debajo. Pongámoslo en los 200.000 euros estos de error, estamos en 19 millones. Quiere decir que otra vez están jugando con los vasitos como los trialeros. Yo pido a la interventora, por favor, que chequee que evidentemente lo que se está ingresando es real, porque cuando se hace un presupuesto se hace sobre la realidad, no sobre lo que a lo que unos le antojan. Contestando a usted, en el año 2012, están los socialistas, se ingresaron por IBI 15.661.815. En el 2013 ya estaban estos señores gobernando 19.332.000, que fue la subida brutal del tipo de 1.2, 1.3. En el año 2014, este año, ya lo he dicho antes, 17.602.000, aunque ellos presupuesten otra cosa, y en el año que viene, pues presupuestarán pues 18.733.000, perdón, ingresarán. En el acta, que se ha aprobado supongo hoy, se vuelve a repetir de que el IBI baja, bueno, todo, sin más, perdone, uno se entera cómo se calcula, o sea, ya se lo he dicho varias veces, o no sé a qué estamos jugando. O sea, están jugando con dineros ingresos, por una parte, y los están camuflando, claro, eso es lo que yo veo. Bueno, Entonces pedimos, por favor, que se lo analicen bien y que el IBI para el año que viene, como mínimo, se sea el 0,85. Pero el 0,85, sabéis muy bien que las zonas residenciales son las que se llevan la palma, con 13.500.000 de recaudación. Sabemos que el 50% de las residencias no pagan el cero, el tipo que se acuerde, que será el cero, si es el 0,93, no pagan el 0,93. Hay que añadirle al 50% un 4%, como así al 10% de los hoteles, al 10% de las industrias, continuamente. Bien, eso respecto al IBI.
Senyor López, ja ha finalitzat els seus 5 minuts.
Me queda una, por favor. Una que és important.
Ha de passar. Hem de complir el que vam quedar.
Esta.
Hem de complir el que vam quedar. Passem la paraula a una altra persona, sisplau.
Hola, bona nit. Soc Cristina Martínez, portaveu de la plataforma Ciutadana per uns impostos i serveis justos a Sitges. Nosaltres volem intervenir en aquest ple, que no s'ha parlat de pressupost, però en l'anterior, que es va proposar el plenari de manera extraordinària a mitja setmana, i per ser extraordinari no vam poder intervindre en els precs i preguntes, volem donar unes puntualitzacions referent en el ple teòricament més important de tot l'any. Ens sembla que ha sigut un pressupost precipitat i novament poc professional, inclús molt preocupant de cara als ciutadans. Un ple, el dels pressupostos, amb unes desviacions de 3.000 euros en despesa que no van passar per intervenció, no van ser acceptades. Rectificant-ho a l'últim, aquest ple extraordinari, però realment no va estar del tot modificat correctament. Després, en l'apartat de recursos humans, que, vaja, segons s'entén des de la ciutadania, han tingut tot un any per treballar una problemàtica i verdaderament veiem que aquesta problemàtica dona sorpreses en l'últim ple, inclusiu amb aquest actual i possiblement en el següent. Les propostes d'aquest departament no es treballen a temps ni donen solucions professionals. Després, en la part del pressupost participatiu, un pressupost en el qual hi ha una participació ciutadana d'un milió d'euros de les inversions, nosaltres vam puntualitzar de manera frívola, certament, que ens donava que era com el millor per al millor. Per la següent causa, em va saber greu que s'ofengués, però el fonament que va tindre aquesta determinació o frivolitat nostra va ser que realment trobem incongruent el que s'ha tirat endavant abans d'aprovar el pressupost. És a dir, ja s'ha aprovat una partida d'un milió d'euros per inversions abans de que el pressupost s'aprovi. O sigui, creiem que fer les consultes del que vol la gent es haguessin pogut fer primers d'any, sense cap problema, amb aquesta empresa o amb qui fos. Però un cop se sap les demandes de la ciutadania, s'aprova el pressupost i un cop s'aprova el pressupost es porta a terme a votació aquest pressupost participatiu. Per això creiem que és el millor per al millor, perquè no té la rigorositat que hauria de tindre el procés. I també voldríem que aquest procés participatiu tingués clarament una vinculació en els impostos que paguem. És a dir, que també participessin en relació als serveis i les inversions, no només en les inversions, sinó també en el que paguem, que va destinat a tots els serveis i a tot el que suporta el municipi en si en els seus costos. Voldríem tindre aquesta balança equilibrada dels ingressos i també participar en les despeses d'inversions. També volem preguntar si realment tornen a tindre 3 milions d'euros en varis amb aquest pressupost, perquè el pressupost nosaltres no tenim cap còpia. També, en principi, aquest pressupost, segons va dir el senyor Mas en l'últim ple, augmenta 1.560.000 euros. Puja el pressupost, en general, un 6,25%. Aproximadament igual que les inversions. També va comentar que els bancs es paguen 3 milions d'euros de menys en amortització. Per tant, nosaltres veiem que amb la proposta del 0,93 que torna a pujar a l'IBI després d'un 40-45% en els últims 3 anys, torna a pujar a l'IBI un 8,26% si el 0,93 es manté, ho trobem una provocació absoluta. Que tenint un remanent de 3 milions d'euros que no pagaran en els bancs i que a més tenen aquest remanent, no veiem cap sentit de que tingui que tindre aquesta pressió fiscal un any més. Sí, simplement per acabar, per col·laborar en les aportacions del plenari d'avui, voldríem preguntar en el terme de jardineria si verdaderament el contracte ha sigut negociat, perquè si no he entès malament pujava uns 45.000 euros anuals i que en principi si realment això ha tingut aquest tipus de tindre una contractació regulada com negociada i amb el procediment de concurs públic. Al final, pels vilatans, ens dona verdaderament una impotència que no es poden imaginar. En comptes de ser els Sitges de les persones, per nosaltres és els Sitges dels bancs i de la confiscació. Perdó.
Hola, bona nit a tothom. Soc Ana Díaz, represento l'Associació de Veïns de la Zona Platja de les Botigues. El dia 11 de novembre, el senyor Batlle, en el Consell Municipal, ens va dir que començaven les obres del túnel de Vallbona i que amb tota probabilitat el dia 18 de novembre es tancaria la circulació. Estem a dia 25 i la circulació no s'ha tancat, les senyalitzacions no s'han posat, només s'han posat alguns maons de ciment, però no veiem que hi hagi moviment en quant a l'obra. Totes les associacions de veïns van coincidir en que era superimportant que això acabés abans de l'estiu per no empitjorar la situació d'incomunicació del barri. Ens van dir que tots els permisos estaven en regla, s'havien concedit. Entenem que això és així, i ho pregunto, és així? I si no, quin és el motiu pel qual això s'ha retrasat i no s'ha començat en ferm amb l'obra? I sobretot insistir en el que totes les associacions van demanar, que s'acabés l'obra abans de l'estiu. També en relació amb aquesta obra, i donat que el CF1 no passarà tampoc pel passeig marítim, que hi haurà una incomunicació entre la banda mar i la banda carretera o la banda muntanya, de que el túnel de la Riera Pudà estigui en condicions d'il·luminació, en condicions d'un asfalt, que la gent pugui caminar, perquè els nanos que van a l'escola i que utilitzen el transport públic, nanos i adolescents i persones també, tindran que passar per aquest túnel per anar a comunicar entre un barri i l'altre. Aleshores, demanem per favor que estigui sempre il·luminat, si les llums es roben o es fan malbé, que es reposin, i si això no és suficient, doncs que es posi vigilància per garantir la seguretat de les persones que viuen a les botigues. I una última cosa, i és que bueno, jo ja porto uns quants plens assistint i en molts d'ells es fan modificacions de crèdit d'una partida a l'altra per tal de millorar serveis i instal·lacions. Aleshores, jo volia demanar a veure si alguna d'aquestes modificacions de crèdits que facin en el futur breu podia ser per substituir les 3 o 4 faroles del passeig marítim de les botigues que estan realment molt deteriorades i que qualsevol dia tindrem un disgust amb els nanos, que algun nano tocarà una farola i algú se'n ramparà. Aleshores, no sé què pot costar una farola, realment s'haurien de canviar totes, però demanem que per favor amb urgència es canvien les 3 o 4 que estan molt, molt deteriorades. I ja demanant ja que s'acosten als Reis, passarel·les per la platja, per favor. Moltes gràcies.
Hola, sóc Maria Àngels Llinàs de l'associació Pins Vents i també membre de la plataforma Impostos i Serveis Justos. La primera va pel barri. Queden 6 mesos de mandat del ple que hi ha aquí i vull preguntar si es farà alguna cosa pel meu barri o ho deixo córrer el tema aquest fins a la propera legislatura, perquè tinc compromesos per part de l'alcalde, em va dir uns columpis, només demano uns columpis, però em va dir que no calia que ho tornés a demanar, però els columpis no els veig enlloc, jo passejo i no els veig enlloc. Aquesta és la primera. Segona, m'agradaria aclarir-li a aquest senyor que, com aquell que diu, acaba d'aterrissar a Sitges, que vostè ha aterrissat en un municipi on abans de que estiguessin aquests senyors en el ple, els anteriors hi van deixar un gran forat. Aquests porten 4 anys plorant-nos per aquest gran forat. Han eixugat, gràcies als diners dels nostres, de nosaltres, dels ciutadans, un 50% del forat aquest. Això no ha permès fer pràcticament gran cosa més. Els barris, a través de les associacions de veïns, ens queixem, perquè realment mirem els nostres barris i no hi ha hagut grans canvis. Ara correcuita, farem a Can Robert una cosa pels gossos, ara estem arreglant un pont allà a les botigues, però tot això és d'última hora. Ah, i tenim 1 milió d'euros ara, després de tots aquests diners que ens han pres, per ara sortejar entre els ciutadans com si fos la grossa de Nadal, a veure què farem amb aquest 1 milió d'euros, 1 milió d'euros, quan han quedat molts més. Llavors, miri, l'únic que li puc dir, ja que ha caigut aquí, no desesperi, però sàpiga que l'IBI ha pujat un 45% en els últims anys i sembla que seguirà pujant. No només perquè se'ns va revisar el valor catastral, ara ja farà 5 anys, amb els valors de l'època de l'eufòria, sinó perquè, a més, aquest Ajuntament no ha tingut la prudència de dir com que hem de pujar el valor catastral d'aquí a l'any 2021 el doble, pràcticament, del que pagàvem fa 4 anys, doncs no gravaré els ciutadans. No, això ha sigut xauxa i nosaltres estem pagant el que no podem pagar. Ho dic perquè sàpiga on ha caigut. Jo també, fa uns anys, també vaig caure aquí i venia d'un municipi que és un model i que es diu Sant Cugat del Vallès.
Bona, sóc el Carles Nicolàs. Els que són de Sitges em coneixen i algun del partit també. Josep és Sitges, ja t'ho he dit sempre. De tota manera, és terror aquella senyora. Mira, jo considero que els rics han de pagar més que els pobres perquè són els que més se'n beneficien de trepitjar-los, que vagin rumiant aquells dels llocs que viuen més privilegiats, perquè suposo que deuen tindre més capital per poder fer-ho, que tot el que vindrà de la política nova seran més castigats. O això, o s'entendran que tornar a Sant Cugat del Vallès, cosa que no voldria. Jo els vull fer una cosa seriosa. Una, deixin ja de tocar els pebrots amb la taula tercer sector alguns, vale? Al final m'emprenyaré i li fotré davant de casa seva un merder que s'hi cagarà la mosca. Però a part d'això... No, perdoni.
Senyor Nicolàs.
Sí, perdoni.
Li prego que utilitzi un to correcte per aquesta sessió.
És tan un insult dir-ho com fer-ho.
Si no, donarem per acabada la sessió i quedarem...
No, que sóc l'últim i tinc una preocupació molt important. He vingut expressament i això que estic fotut. Miri, estem molt preocupats per la invasió de periquitos i cotorres que hi ha a les Palmeres i al territori de Sitges. I és cert, hi ha una invasió de periquitos i cotorres. No sabem si això provocarà una desestabilització dins de la fauna aviària del territori, però ens agradaria que fessin un estudi acurat amb aquests diners que se suposa que tenen i tal, i que ens ho diguessin. O sigui, perquè hem de vigilar les espècies aquestes forànies que venen, que no estan adaptades, acostumen a envair, es mengen els ous i llavors les d'aquí de la comarca no evolucionen. Res més.
Ja està.
Passarem doncs a contestar.
com va passar l'últim ple, si una persona del públic fa una pregunta, una qüestió i després marxa, doncs no es contesta. Si li sembla, senyor Cardona, oi, ha dit? Carmona, dispensi, perdó. Carmona, li contesto a vostè i així a la vegada contestaré a la senyora Maria Àngels Llinàs, també, i alguna intervenció més que hi ha hagut. Efectivament, és innegable que l'IBI d'aquest municipi ha pujat en els últims anys. I és innegable que hi ha hagut una revisió de valors cadastrals que coincideix amb els anys que feia de Sant Just, d'on vostè diu que posava com a exemple, no? Feia 18 anys que no revisaven els valors cadastrals d'aquest municipi, estaven absolutament desfasats. És cert que hi ha hagut una situació financera d'aquest ajuntament molt, però que molt delicada, i és cert que hi ha una contínua demanda per part dels veïns de serveis públics i de manteniment dels serveis i del nostre entorn més proper, que això val diners. Això val diners. I aquest ajuntament el que ha fet, dintre de les seves capacitats i del que legalment se li ha permès i del que legalment també és obligat de fer perquè les normatives legals han canviat aquests últims anys, sobretot les provinents de l'Estat espanyol, del govern central, és fer això, intentar mantenir tots els serveis municipals que són d'obligat compliment, els municipals i els altres que ens hem dotat, i a la vegada aquest deute anar-lo corregint. I això ha passat per un gran esforç, bàsicament de tres àmbits. Un, l'esforç que han fet els ciutadans i ciutadanes, és obvi. Per això a mi em dol a vegades que ens diguin ens han pres els diners, ens han pres la butxaca. Jo això, vaja, la responsabilitat de la gestió del municipi és d'un govern i d'un ajuntament, però també és de tots els ciutadans, perquè en el seu dia, d'alguna manera, quan es va arribar a aquesta situació de forat econòmic, bueno, tots hi érem, també. Tots hi érem, alguns abans i tot. Per tant, s'ha de sortir entre tots d'aquest entrebanc. I el primer àmbit ha estat aquest. Els ciutadans i les ciutadanes han patit una gran pressió fiscal per corregir-ho. La segona, els treballadors i treballadores d'aquest ajuntament. També ho ha estat. La plantilla actual no és el mateix nombre de plantilla que hi havia al principi del mandat. I sempre s'ha intentat que s'afectés al mínim el que són les retribucions. Però, evidentment, hi ha hagut una afectació. I, a més, ara estem lligats de peus i mans perquè, com ja s'ha dit en el debat del ple, no podem més contractació en aquest moment perquè no ens deixen contractar més, malgrat alguns serveis requeririen més personal. I la tercera, evidentment, és un canvi en la gestió, un canvi en la gestió municipal, des del propi ajuntament. És l'única manera de reconduir per no tornar a caure en el mateix error. Comentava vostè que hi havia una instància per contestar, doncs la repescarem, per dir-ho d'una manera, per contestar-li aquells imports que demanava. I miri, sincerament, si Sant Just d'Esvern amb 18 anys no ho ha fet, té un problema també Sant Just. Vull dir, no sóc ningú per donar consells, però si mai em trobés l'alcalde i en parléssim, li diria, algun moment o altre hauràs d'abordar la revisió cadastral, perquè és que tens uns valors cadastrals que no estan al dia. No? La senyora Maria Àngels Llinàs, que comentava el tema dels gronxadors, el tema de si això és una grossa de Nadal, si caurà la grossa de Nadal per fer els gronxadors, no sé com ho ve. Els gronxadors li vaig dir que evidentment estan d'allò, però estem treballant el pressupost. Clar, demà mateix no estaran, però jo tenim la confiança que abans d'acabar el mandat estaran els gronxadors a Pinsbens, a la zona que havíem comentat. Senyora Anna Díaz, diverses qüestions. El tema del túnel de Vallbona, les obres, efectivament, no van començar exactament el dia que vam dir, si no vaig equivocat, aquest dimecres. Aquest dimecres es tallarà la circulació. Per tant, intentarem doncs, tot això que vostè comentava, aplicar-ho. Els permisos estan tots en regla. El que sí que hem de dir, que amb una obra complexa com aquesta, que és el que fem és ampliar diguem el forat del túnel, perquè pugui tenir doble sentit, etcètera, no és fàcil i pot ser que, malgrat, vetllarem pel compliment del calendari, és a dir, perquè això estigui acabat a la primavera del 2015, perquè no volem arribar a l'estiu en aquella zona amb obres, però que hi pot haver alguns dies que no coincideixin, és a dir, que diguem el dia 18 volem fer això i sigui el 23, o el dia 30 farem això i sigui el dia 5 del mes següent. Bueno, les obres a vegades tenen que no són matemàticament exactes, però els permisos estan en regla i dimecres tallarem la circulació. Sobre el tema del bus, senyor Mercè, que comentava la senyora Díaz.
En principi, tots els nois que venguin de Rapenat que poden passar pel túnel, perquè encara que el túnel estarà tancat a la circulació, però no als peatons. i el túnel esperem fer-lo a primers de gener. Esperem, eh? Llavors, a l'altre bus, el CF61, també ja té una parada nova al Ratpenat, que ja s'ha parlat amb el president del Ratpenat, i llavors allà ja té una parada nova que seria feta dintre, entrarà a dintre, sortirà i tornarà a anar cap a Castelldefels. No passarà per baix, sinó anirà per dalt. Això ja està també en marxa i està ja fet i parlat amb transports metropolitans i així es farà. No, totes no he dit.
No.
He dit fins que no es faci el calaix.
Fins que no facin la peça que han de posar a dins. Sí, aleshores, pel tema que deia, per condicionarem-lo de la torrent de l'aigua puda perquè estigui, la riera puda, perdó, perquè es pugui passar millor del que ara. I el tema dels fanals deteriorats, que deia el passeig marítim, ho anirem a mirar, aviam si són 3 o 4, i el tema de les passarel·les ens haurem d'esperar la temporada. Contestant a la senyora Cristina Martínez, senyor Lluís López, bueno, més que preguntes han sigut posicionaments, tant del barri de Vallpineda com de la plataforma, donat el seu punt de vista sobre l'IBI o el pressupost. L'únic que sí que hi ha una cosa que havíem de contestar, que és el tema de la jardineria, que preguntava la senyora Cristina Martínez. El tema de la jardineria. Jo li vull recordar que avui ha passat pel ple el tema de la jardineria d'alguns barris. Nosaltres som entitat, membre fundacional i, a més, de ple dret de la Mancomunitat Tegar del Garraf. És a dir, no és que haguem encarregat la jardineria amb una empresa externa absolutament deslligada d'aquest municipi. Nosaltres, els 6 ajuntaments d'aquesta comarca, són els 6 ajuntaments que conformen la Mancomunitat del Tegar, que per qui no ho sàpiga és una mancomunitat de municipis que es dedica sobretot a l'assistència i al treball ocupacional de les persones amb disminució, amb discapacitat. I aquestes són les persones a les quals s'està donant una feina i una formació des del punt de vista laboral, i el que fem com a membres que som és que aquestes persones, aquest equip de treball, que ho fan molt bé, es responsabilitzin de la regidoria dels nostres barris. El senyor Besó, que tenia unes qüestions relatives a la 246, a l'aprovació provisional, als permisos, a partir d'ara d'aquí dependran, i el tema del mapa del soroll, la C32. El senyor Elena Redondo li contesta.
Gràcies. Bé, contestant al senyor Ramon Besó, Besó, perdoni. Ara hem fet l'aprovació provisional en aquest ple. Rematarem l'expedient al Departament d'Urbanisme de la Generalitat, de Territori, i calculem que en uns 4 o 5 mesos puguem tenir l'aprovació definitiva si no és que troben que s'ha d'incorporar alguna cosa més o falta alguna cosa. En principi no ha de ser així. Perdó? És que aquí intervenen dos departaments, per una banda urbanisme i per altra banda carreteres. L'informe que hem incorporat a l'expedient és l'informe favorable de carreteres. Ara, aquesta modificació de pla general s'ha portat a terme tenint en compte aquesta previsió de l'informe de carreteres. Ara, havent fet l'aprovació provisional, ho rematem a la Generalitat, al Departament d'Urbanisme, que procedeixi a fer l'aprovació definitiva. Pel que fa al segon punt que comentava, el tema de la minimització del soroll a la... Sí, o sigui, la previsió que fa aquesta modificació del pla general és passar la línia que actualment estava en 25 metres a 10 metres, que és la servitud general pel que fa a carreteres. En els àmbits de tram urbà, que és el que estem sol·licitant a la Generalitat. Una vegada estigui aprovat definitivament... Sí. No, de moment no. Fins que no està tot aprovat definitivament no es poden demanar els permisos que pertoquin. No obstant, calculem que això, entre 3-5 mesos, pot estar aprovat ja definitivament. I pel que comentava el segon punt, les mesures de minimització del soroll en l'àmbit de l'autopista, cal dir que amb el paquet de mesures que la Secretaria de Mobilitat de la Generalitat, el senyor Ricard Font, va negociar amb la concessionària Vertis, el municipi de Sitges ha estat un dels grans afavorits per aquestes mesures. Per una banda, hem aconseguit que hi hagi un nou accés al polígon de Proelles, pels dos sentits. I per altra banda, una altra de les mesures que es contemplen és la instal·lació de plaques de pantalles de minimització del soroll a l'àmbit de les botigues. Per tant, doncs... Sí. Entenc que el mapa de capacitat acústica és de tot el municipi de Sitges i, per tant, inclou el barri de les botigues. Per tant, doncs, aquests valors ja estarien inclosos en aquest mapa.
Gràcies. Gràcies. Contestant a la senyora Rosa Pasqual, el tema de la vigilància sobre la via, estem fent la licitació. Soc el primer que he dit diverses vegades, ho tindrem ja tal dia i no ha passat. I no ha passat. Espero que resolgui aviat. No vull dir una data perquè n'he dit tantes i que al final no s'han complert per procediment administratiu, que m'espero. M'espero a dir-ho, però que estem som els primers interessats en que allà sota el pont, doncs, hi hagi una vigilància permanent, precisament per evitar el que ens ha tornat a passar la setmana passada, que van trencar el vidre dels ascensors, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, sí. Respecte al tema del RUSC, potser no ens vam explicar bé, no és que la Generalitat no el vulgui fer, El problema no és la Generalitat, el problema no és l'Ajuntament, el problema és les lleis estatals que han sortit, les lleis del govern espanyol que han dit que hi ha determinats serveis que ja a partir d'ara no es podran prestar. I com que nosaltres és un servei que en aquest moment el tenim suspès, doncs arrencar-lo de nou costa moltíssim a nivell legal. I estem mirant de quina manera encaixa amb la legislació. Els diners hi són, el compromís polític hi és, però tenim aquest problema. Per tant, no és que ho pugui portar una cooperativa o la Generalitat, si la Generalitat al contrari. La Generalitat, quan li vam fer l'exposició de la situació, o sigui, els hi va semblar molt bona idea perquè precisament ells aposten per aquest tipus de centres en un moment en què la situació doncs, és complicada i precisament el que es vol treballar és des de la prevenció. I per tant, tot el que sigui al voltant de la infància i l'adolescència des de la prevenció, comptem amb el suport de la Generalitat. Però el problema és encaixar-ho amb la legislació actual, que és molt difícil, és la veritat. I respecte al pressupost participatiu, el que deia de les propostes descartades, clar, tothom que va fer propostes va ser convidat a un debat. Per tant, el que va assistir en aquell debat va poder escoltar les propostes que hi havia i com es tractaven, si es validaven o no es validaven. Jo vull insistir en una qüestió. Tot el debat que hi ha hagut al voltant i que hi és en aquest moment del pressupost participatiu és absolutament tècnic i veïnal, no és polític. Els polítics no hi som, no hi ha ningú de cap grup municipal, ni del govern ni de l'oposició en tot aquest procés. Si una proposta no ha continuat endavant és perquè no reunia algun dels requisits bàsics que es van posar a l'hora d'iniciar aquest procés, o perquè no eren sostenibles econòmicament, o perquè no eren de competència municipal, o perquè tècnicament no eren viables, perquè superaven 1 milió d'euros, etc. etc. I aquest és el motiu, o perquè no eren inclusius, etc. Hi havia diversos requisits. De totes maneres, vull recordar que el mes de gener, quan hagi passat l'aprovació definitiva del pressupost, hi haurà una sessió de retorn, una audiència pública, on allà es tractarà de tot. S'explicarà quines s'han acceptat, quines no, quines s'han votat popularment el mes de desembre, i quines han quedat descartades o quines no s'han votat i què passarà amb aquestes propostes. Perquè potser hi ha una altra via per intentar incloure-les dintre del pressupost o en un futur. Per tant, això està previst, això ja es va explicar amb el calendari, ja està previst. I a la vegada, contestant una qüestió que ha sortit, que no recordo qui ho ha dit, sobre com pot ser que facin aquest pressupost si s'ha aprovat inicialment el pressupost. Clar, el pressupost inicial està aprovat, preveu una partida d'1 milió d'euros, el procés de participació s'està fent perquè de cara a l'aprovació definitiva que hi haurà al desembre s'inclogui el resultat del procés de participació. No està tancat, el pressupost no està aprovat definitivament, es debatrà i es sometrà a votació el mes de desembre. Per tant, que diguem que tot el calendari està pensat. I a més, el model que estem aplicant a Sitges és el model que apliquen altres municipis, No m'he inventat res. I a més, tot això ho hem pactat. Tots els grups polítics del consistori, govern i oposició, amb el model que hem seguit d'altres municipis. I per últim, si no m'he descuidat ningú, contestant al senyor Raül López, no consta en acte, el que diuen, perquè l'acte s'acaba quan s'aixeca la sessió, que és quan acaben els grups municipals. Sobre les propostes que tinguin els partits polítics al proper mandat, forçosament s'hauran de dirigir els partits polítics. Aquí som grups municipals, en el cas del govern tenim un compromís de pacte de govern que està aprovat per un pla de mandat, però la nostra tasca acaba el juny del 2015. Per tant, sobre l'interès que puguin tenir o el programa electoral que puguin tenir les formacions polítiques, us heu de dirigir directament amb ells. Si ara voleu aprofitar per parlar amb alguns dels que han aquí per saber el contacte directe quin és, ho poden fer, però diguem que els grups municipals, el compromís seu acaba el mes de juny del 2015.
Aquest és el resum del ple municipal del mes de novembre celebrat ahir. Recordin que el ple del mes de desembre, com ens comentava en Joan Totosaus, tindrà lloc el proper dia 18, o sigui, la setmana abans de les festes de Nadal se celebrarà el ple de desembre. I en aquest ple de novembre, doncs, poquet debat i sobretot algunes qüestions importants, com és l'aprovació definitiva de l'ordenança de Soroll o, per exemple, l'aprovació inicial d'aquest projecte de nova pavimentació del costat de mar del passeig de la Ribera, una obra també àmpliament esperada, perquè com vostès saben, com dirien les avis, està molt atrotinat el passeig de la Ribera de la banda de mar. O sigui que són alguns dels temes que vostès podran recuperar a partir d'aquest migdia en el nostre web www.radiomaricel.cat. Per una banda, hem dividit el ple en dues parts, una primera amb tot el que és el debat polític en si i una segona amb l'apartat de pregs i preguntes tant dels grups municipals com del públic. I després ja ho saben que també tenen la possibilitat d'escoltar el ple íntegrament des del principi fins al final. Joan, gràcies pel resum.
Gràcies, Vicenç.
I a tots vostès, fins demà. Demà, com sempre, a partir de les 9 del matí, una nova edició del Matí amb Nosaltres. Demà que parlarem d'una iniciativa molt interessant relacionada amb les dones que han patit un càncer. Ens sembla que els podrà interessar molt aquesta conversa que també tindrem demà a les 11 del matí. Que passin un molt bon dimarts. Fins demà. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.